Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Aquest diumenge, festa de l'Ascensió, l'Església Catòlica celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials sota el lema Xarxes Socials, Portals de Veritat i de Fe, Nous Espais per a l'Evangelització. Avui compartirem els propers minuts amb el periodista Narcís Jordi Aragó. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. La festa de l'Ascensió del Senyor. Comença el temps dels testimonis. La resurrecció de Jesús, l'Ascensió i la vinguda de l'Esperit, la Pentecosta, no són fets aïllats i separats, sinó la plenitud de la Pasqua complerta. Ara bé, pedagògicament és bo que nosaltres posem l'accent en cadascuna d'aquestes dimensions. Fins avui hem accentuat que Jesús és el ressuscitat i s'apareix als apòstols i deixebles. Avui, festa de l'Ascensió, posem l'accent que Jesús ressuscitat està per sempre amb el Pare, és la seva glorificació. I el proper diumenge posarem l'accent en el gran do de Jesús ressuscitat, l'Esperit Sant. Sovint, quan tenia la responsabilitat pastoral de parròquies, en les trobades de formació amb catequistes, en reunions de grups d'adults, explicant la festa a infants dels cursos de catequesi o als escolans, sempre apareixien algunes dificultats que recordo perquè ho poden ser també avui. La imaginació. Imaginar l'Ascensió com un viatge de Jesús al cel, al firmament, i com una traca final per impressionar. La sensació de l'absència de Jesús. Pensar que l'Ascensió significa l'absència de Jesús, de la nostra història, i per això només cal esperar anar amb ell, viure esperant només el cel. I oblidar que Jesús és el Senyor sempre, també ara, i prescindir d'ell per viure i construir la pròpia vida. La festa de l'Ascensió ens convida a contemplar de nou a Jesús. Ell és el Senyor ressuscitat, glorificat, assegut a la dreta de Déu Pare per damunt de tots els governants i dels que tenen autoritat, poder i senyoriu, per damunt de tot i de tothom. Però és el mateix Jesús que, com ens ha recordat l'Evangeli, que avui llegirem, havia de patir en assumir el sofriment humà i havia de ressuscitar el tercer dia. Això és molt important, perquè el Senyor de tot i de tothom és el que s'ha fet servidor de tots fins a donar la vida. Com expressar en un llenguatge humà aquesta dimensió de Jesús com a Senyor glorificat? Sant Lluc se serveix de les imatges, enlairar-se, endut al cel, el perderen de vista, s'allunyar d'ells i seu a la dreta del Pare per damunt de tots els poders i títols. Què ens volen dir? Que Jesús ja no és home de la terra, que no el trobarem com a home en la terra i en la història, sinó que és el Senyor glorificat en Déu. Els deixebles, ens va recordar l'Evangeli, l'adoraren i plens d'una gran alegria se'n tornaren a Jerusalem, és a dir, a la vida dura i difícil. A nosaltres sovint ens aclaparen els poders del món. Sembla que siguin els senyors de la vida i de la mort i que disposin de les persones al seu caprici. Nosaltres només tenim un Senyor a qui adorar. Els primers cristians morien sovint dient: el César de Roma no és el Senyor. És el César, però no és el Senyor. En els nostres temps, alguns cristians també moren afirmant que Jesús és el Senyor. És el millor Senyor. Però l'Ascensió ens empeny també a mirar el món, a l'Església i a nosaltres. L'Ascensió de Jesús significa una nova manera de ser present entre nosaltres. L'Ascensió és alhora el començament de la missió de l'Església. Ara som els deixebles de tots els temps que hem de continuar la missió que se'ns ha confiat de ser els seus testimonis. Per a nosaltres no comença el temps del triomf, sinó del testimoniatge. Ara, els deixebles de Jesús, avui, l'hem de fer present en la història humana, transformant la vida segons el seu evangeli. Deixem la cara, les mans, la veu, el cor, el treball, els goigs, els sofriments, a Jesús, per fer-lo transparent, present i actuant avui entre nosaltres. Una bona festa de l'Ascensió.
Després d'escoltar el comentari del nostre bisbe, anem en el nostre punt de vista. Avui amb Dolors Puigdevall. La Dolors és professora d'institut. Benvinguda, Dolors Puigdevall.
Bon dia.
Quan vulguis.
Sis titulars de respectius diaris, El somni es fa realitat. Can Roca, el millor restaurant del món. Acollir el foraster, de Francesc Torralba. La solidaritat no pot ser selectiva. L'arquitecte mut, de Josep Maria Milà. Quan tot anava bé, pocs van denunciar el que estava passant. Espanya no ens entén ni fa cap esforç per entendre'ns, Josep Maria Ballarín. Els joves, els grans damnificats. En 3 anys, 10.000 han immigrat, de Laia Bruguera. El compromís de cadascú és i serà clau per la cohesió social. Àngels Guiteres, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Potser algun dia, que esteu molt cansats, heu fet el gest de canviar de canal a l'hora de les notícies. Aquest és el nostre món. I és en aquest món que hi ha moltes parelles joves que tenen fills petits perquè la vida empeny a anar endavant i la força de l'amor pot trencar totes les barreres. Aquest dia, en un bateig, uns pares, entre altres pregàries, varen escollir aquella repetitiva «Únicament Déu, però tu...» N'escullo una frase com a punt final. Únicament Déu pot donar l'esperança, però tu pots retornar la confiança als teus germans.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Aquest diumenge l'Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials sota el lema Xarxes Socials, Portals de Veritat i de Fe, Nous Espais per a l'Evangelització. Compartirem els propers minuts amb el periodista gironí Narcís Jordi Aragó. Benvingut, senyor Aragó, què tal?
Bon dia, benvingut. Gràcies.
Bé, per a nosaltres, els que fem aquest programa, és un motiu d'alegria que vostè estigui entre nosaltres, perquè en Narcís Jordi Aragó, juntament amb una colla de col·laboradors, va ser el fundador d'aquest programa de ràdio que estem escoltant i que edita el Bisbat de Girona. Va començar el desembre de l'any 1951 sota el nom de Resurrexit i al llarg dels anys ha anat canviant de nom. Mañana Domingo, Diumenge és Festa i des de l'any 1989 Església Viva. A principi s'editava només per a una emissora i després ja es va anar ampliant fins a arribar a les 22 actuals. Senyor Aragó, quins records guarda d'aquells primers programes de ràdio? Estàvem en una època doncs, que hi havia molt poques emissores. A la ciutat de Girona penso que n'eren 2 només, no?
Hi havia 2 a Girona, hi havia la Costa Brava, Ràdio Palamós, amb la qual també durant una temporada vam connectar, de manera que, de fet, era un programa de Ràdio Girona que, una temporada bastant llarga, Ràdio Palamós també retransmitia, el dia era això. El panorama radiofònic era aquell, la situació general, imagineu-vos, l'any 51, en plena dictadura, l'època més intensa, potser, de la dictadura, i, a més, amb una església també absolutament diferent de la que tenim ara, i per tant, un Resurrexit, el nom mateix, ja el nom en llatí, ja era una cosa molt estranya. Era una missió absolutament diferent de la que després ha estat, perquè ha anat evolucionant d'acord amb el temps, d'acord amb la marxa del món, d'acord amb la marxa de la mateixa Església. Recorda'ns com vulgueu i tots molt bons, però reconeixent que el tipus de programa que nosaltres fèiem no s'assembla per res, feliçment em penso, no s'assembla per res amb el que es fa ara. Era una missió, no voldria dir triomfalista, però gairebé una missió d'un cert cofoisme religiós, és a dir, el que nosaltres fèiem era celebrar la religió d'una manera acrítica, simplement doncs, celebrant les festes, celebrant que estàvem molt bé i que tots estàvem molt contents, però sense aprofundir en els temes. Era un programa més espectacular que res més. Hi havia molts guions amb argument, moltes dramatitzacions de novel·les, de sèries, de tipus religiós, més o menys, però, en fi, bàsicament d'orientació cristiana, molt poc servei concret, molt poca difusió de les notícies de la vida de l'Església, que es reduïen a, em sembla recordar, una agenda final molt, molt informativa, però molt, molt ràpida, i per tant era un programa de gairebé d'autosatisfacció religiosa.
Vostè té un extens currículum professional, va ser redactor en cap de la revista diocesana Vida Catòlica, va dirigir el setmanari Presència, va ser corresponsal a Girona del diari Teleexprés, va ser també cap de premsa de la Cambra de Comerç, president del Consell Editorial del Punt, director de la revista de Girona, va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2002, el guardó Ofici de Periodista el 2009... Bé, ara acaba de sortir el seu llibre Periodisme sota sospita. Ens faci 5 cèntims d'aquesta obra que es pot trobar a les llibreries.
Aquest és un...
M'he quedat curt, en el currículum, però havia de retallar.
No, valga'm Déu, ja n'hi ha de sobres. No, no ho sé, està molt bé. El llibre és un... És una mena de crònica periodística, diguem-ne, memòries d'un periodista, estrictament d'un periodista, no memòries personals, memòries de meves com a periodista en un període de 25 anys que van des de Vida Catòlica fins a Presència, com dèieu, és a dir, des de l'any 52 fins a l'any 77, perquè l'any 77 és el moment en què es deroga finalment l'article 2 de la llei de premsa. I es tracta d'això, de 25 anys, explicar com van ser aquests 25 anys, uns de censura i uns de vigència de la llei de premsa, i en quines condicions, durant la dictadura, la llibertat d'informació estava segrestada, estava oprimida, estava reprimida i estava dificultada amb entrebancs que ara semblen grotescos i que, però que la gent d'ara segurament gairebé no pot entendre, si no fos que jo no em limito a explicar coses, sinó a documentar-les i a justificar les meves afirmacions amb fets concrets, amb documents concrets, amb casos concrets que em van passar a mi. No es tracta d'explicar com era la llei de premsa, sinó com nosaltres, els que fèiem periodisme d'aquella època, patíem les trampes, les dificultats, els entrebancs que una llei que teòricament proclamava la llibertat d'informació tenia tots els mecanismes preparats per reprimir-la sempre que convenia.
Vostè va estudiar periodisme a l'Escola Oficial de Periodisme amb seu a Barcelona i a Madrid. Ara hi ha moltes universitats que ensenyen periodisme. Són necessàries tantes universitats? Hauria de ser necessari que un periodista tingués el títol de periodista per treballar com a periodista?
No he cregut mai que sigui necessari, tot i que durant l'època també de la dictadura això era absolutament indispensable. Jo vaig ser director de Presència, va ser perquè de l'equip que ens van fer càrrec de la revista jo era l'únic que tenia aquest títol, i aleshores sense el títol no es podia anar enlloc, i fins i tot l'associació de premsa que, prèvia a l'actual Col·legi de Periodistes, es limitava a les persones que tenien el títol, el que se'n deia vulgarment el carnet de periodista, que es podia adquirir o per mèrits polítics propis de manera molt ràpida, o bé, en la majoria dels casos, naturalment, a través d'aquesta escola, que no era una escola universitària, que no pertanyia al Ministeri d'Educació, sinó directament al Ministeri d'Informació, de manera que era una escola, en aquest sentit, molt parcial o molt intencionada. Jo després sempre he pensat que el periodista no necessita títol, sinó que necessita experiència, necessita pràctica, i que tan bons poden ser els periodistes que han passat per l'escola com els que no. Si ara hi ha masses universitats, segur, perquè de moment va estar molt bé que es creés alguna facultat de Ciències de la Informació, Ciències de la Comunicació, però, esclar, ha arribat un extrem en què l'oferta i la demanda no es corresponen, i aleshores, en un moment en què el periodisme està passant diverses crisis, doncs l'accés de periodistes es farà, i suposo que ja es fa evident, hi haurà molts llicenciats en Ciències de la Comunicació que s'hauran de dedicar a feines que s'assemblaran més o menys amb la comunicació, més o menys amb el periodisme.
Com veu els canvis tecnològics que està patint la comunicació? És necessària tanta immediatesa que es dona a través de les pàgines web, del Facebook, del Twitter?
Això és molt complicat. Jo no hi entenc gaire, en aquesta matèria, però a mi em fa molta por que... És a dir, jo deia que per ser periodista no es necessita el títol, però sí que es necessita experiència, es necessita pràctica i es necessita ètica. I aleshores, en aquest moment, sembla que qualsevol persona que té a l'abast aquests mitjans tecnològics es pot convertir en periodista sense tenir aquest rerefons indispensable. Aleshores, el periodista, que vol dir que periòdicament informa del que passa, es troba superat per gent que ho fan instantàniament. Instantàniament, sense saber, sense, pràcticament en l'anonimat, si volen, sense saber la font d'un bé, sense poder contrastar la notícia, el periodista normal, clàssic, convencional, tant el de premsa com també el de ràdio, el de televisió, fins i tot aquests que semblaven que tocaven les notícies immediatament, es poden veure superats, precedits per notícies donades d'una manera més informal, més directa, però també segurament menys contrastada i menys elaborada. I aleshores la missió del periodista, tal com l'hem conegut fins ara, està en entredit i està realment complicat.
En una entrevista a la revista diocesana El Senyal, vostè explicava que abans a les redaccions dels diaris s'hi cridava, que els redactors es parlaven, que les màquines d'escriure feien soroll i que ara tot ha canviat molt.
És veritat. Ara les redaccions semblen uns laboratoris en els quals cadascú està atent a la seva pantalla, pràcticament no es diuen res perquè no tenen temps d'intercanviar opinions, estan com obsessionats pel que va sortint d'aquesta manera instantània que dèiem a les pantalles dels seus propis ordinadors. I en aquest ordinador hi poden sortir totes aquestes notícies que ells encara no han tingut temps pràcticament ni de saber. Se les troben allà, han de saber d'on surten, què ha passat, realment quin és l'abast d'aquella informació que reben, i per tant es troben, no necessiten anar al carrer a veure què passa. Abans el periodista havia de sortir al carrer contínuament, havia d'anar als centres oficials, havia d'anar als llocs on previsiblement hi hauria una notícia o que periòdicament s'hi produïen notícies, havia d'anar a l'Ajuntament, havia d'anar al jutjat, havia d'anar a la comissaria de policia, havia d'anar a una sèrie d'institucions i organismes que generaven les seves notícies. Ara tot això li donen d'alguna manera fet a través d'aquests mitjans tecnològics, notes de premsa més o menys ben fetes, més o menys elaborades, més o menys fiables, i el periodista està silenciós, com segrestat, com abduït per aquesta pantalla màgica en la qual troba tota la informació que abans havia d'anar a buscar amb un esforç personal. Això és dolent perquè l'esforç personal volia dir la possibilitat de contrastar els fets, d'entrevistar abans de donar per certa una informació, entrevistar les dues parts implicades. Tot això, si t'ho donen mig fet i t'ho donen mal fet, i tu ho acceptes com a bo perquè és més còmode, perquè és més fàcil, doncs va en perjudici del veritable periodisme, em sembla.
Com ho veu que un polític, per exemple, anunciï pel seu Twitter, pel seu Facebook, que abandona el partit que està i no convoqui una roda de premsa?
Sí, però això està molt de moda, no convocar rodes de premsa de partit del... A partir del famós plasma del president del govern, que ja per dues vegades s'ha permès el luxe de no aparèixer en directe davant dels periodistes i acceptar els periodistes també que l'hagin de veure sense poder-lo preguntar, doncs ja no ve de nou que tothom es vegi en cor de fer aquestes comunicacions sense rèplica possible, tot i que suposo que després encara se li complica la vida, perquè després, si és una persona normal que viu en una ciutat i se sap on és el seu domicili, quin telèfon té, encara pot tenir molt més complicat que si no és la cara. Però, en fi, és la norma que s'està imposant dissortadament i això també és un vici de la comunicació actual.
I la premsa escrita com la veu? Hi ha qui diu que els diaris de paper només acabaran sortint els caps de setmana i que els dies laborables només funcionarà la pàgina web del diari.
Doncs és una cosa que sembla que no només diuen que passarà, sinó que als Estats Units, per exemple, ja està passant. Hi ha un llibre recent de Lluís Bassets, L'último que apague la luz, que és un llibre apocalíptic en aquest sentit, en el sentit de dir que més aviat del que tots plegats ens pensem, aquests fets es produiran i aquesta crisi total de la premsa de paper la tenim pràcticament a l'abast de la mà, que no cal posar-ho amb dates molt llunyanes, sinó molt properes. Els que sempre hem viscut amb el diari a la mà de paper no ens ho acabem de creure, però el fet de que siguem incrèduls no vol dir que el fet no s'acabi produint. Els que hi entenen diuen que sí i que cada dia va a més, i a mi em fa molta angúnia pensar que no podré baixar a buscar el diari al matí i llegir-lo mentre esmorzo, però és una situació en la qual potser ens haurem d'acostumar. Serà un periodisme molt diferent, ja no serà un periodisme d'informació, perquè serà un periodisme, suposo, d'anàlisi, tant de bo que pugui ser d'anàlisi calma de la realitat, d'opinió sobre la realitat, però la informació estarà absolutament en mans dels mitjans aquests tecnològics moderns.
Quina hauria de ser la funció del periodista cristià?
Bueno, aquesta és una pregunta de gran abast, és clar, no sé com es pot contestar de pressa, però en definitiva el periodista cristià ha de ser primer de tot un bon periodista i després saber donar testimoni de la seva fe i del seu arrelament cristià sempre que pugui i sempre que convingui. No n'ha de fer ostentació, no s'ha de convertir en un apologeta de la seva religió, sinó en un testimoni de la vida eclesial, de la vida de l'Església en general, i comentar-la i donar-la, difondre-la sempre que pugui, atès que sí que és veritat que en el món del periodisme hi ha un corrent molt contrari. És a dir, que, per tant, si hi ha molta gent que sembla que gaudeixen fent crítiques moltes vegades injustes o injustificades a la vida de l'Església i al cristianisme en general, fins i tot, diríem, doncs convé que hi hagi gent que, sense fer-ne ostentació i sense voler predicar des d'una trona, aprofiti els seus coneixements, aprofiti les seves possibilitats, les seves eines, les que tingui a la mà, que seran bàsicament els seus textos, per anar donant silenciosament, tranquil·lament, testimoni de la seva fe, sempre que cregui que ho ha de fer.
Doncs, senyor Narcís Jordi Aragó, gràcies per haver estat amb nosaltres i un plaer que doncs, compartir estona amb vostè. Recordem que vostè va ser dels primers, el primer presentador, conjuntament amb altres col·laboradors, el desembre de l'any 1951. Ha plogut molt d'aquest programa que aleshores es deia Resurrèxit. Gràcies, senyor Aragó.
Moltes gràcies a vosaltres.
Església Viva. agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, celebració del 50è aniversari de l'aprovació de l'obra de Magdalena Olina com a institut secular. A les 12, missa d'acció de gràcies a l'església de Santa Maria d'Ostorés, presidida pel nostre bisbe Francesc. A les 5 de la tarda, l'església de la Sagrada Família, a la plaça de les Rodes de Banyoles, homenatge a Magdalena Olina, on, entre altres coses i d'entre altres persones, hi participarà el bisbe emèrit Monsenyor Carles Soler. Seguidament, concert de cambra. També aquest diumenge, concert de coral solidari per ajudar els malalts del pelegrinatge a Lourdes. A 8:15 del vespre, la Basílica de Sant Feliu de Girona, amb el cor Maragall, el cor parroquial de Besalú, el cor parroquial de Sant Jaume de Sal i la coral Tutti Veus, donatiu 3 euros. Aquest dimecres, dia 15, missa en memòria de mossèn Pere Font i Verdaguer, a 8:00 del vespre, a l'església de Sant Pere de Figueres. Us recordem que mossèn Pere Font va morir el passat 6 de maig. Havia nascut a Hostalets d'en Bas el 7 d'abril de 1932 i, d'entre altres llocs, va exercir el ministeri sacerdotal a Arbúcies, Vilajuïga, a la parròquia de Santa Susana del Mercadal, Pedret i Marçà, Pontós, Romanyà d'Empordà, Armadàs, Parets, Vilacolum i Vilamacolum. Havia estat conciliari de l'Associació dels Malalts de Figueres, capellà de la comunitat religiosa i del Col·legi dels Germans de la Salle de Figueres, capellà dels tanatoris de la ciutat de Figueres i també havia estat membre del Consell Presbiteral, professor de religió a la Salle de Figueres i també articulista al Diari de Girona i a l'Empordà, d'entre altres. Descansi en pau, mossèn Pere Font i Verdaguer. I el dissabte de la setmana que ve, lliurament dels premis del concurs bíblic. A les 11, el casal bisbe Cartanyà de Girona, el bisbe Francesc, els lliurarà. També el dissabte de la setmana que ve, vetlla de Pentecosta i confirmacions. A les 8 del vespre, a la catedral, el bisbe Francesc presidirà la celebració d'aquesta vetlla pasqual i també administrarà el sacrament de la confirmació als nois i noies de les parròquies de la ciutat de Girona. De mica en mica la Pasqua se'ns està acabant. Aquest diumenge és el diumenge de l'Ascensió. Amb nosaltres anem a conèixer quin és el significat d'aquest text. Ho fem amb mossèn Joan Baborés, que és delegat de litúrgia del Bisbat de Girona i rector de la Basílica de Sant Feliu de Girona. Benvingut, mossèn Joan, quan vulgui.
Bé, ja fa una colla d'anys, molts ja, que potser ja se'n recorden, que aquest diumenge 7è de Pasqua, el penúltim abans de la Pentecosta, celebrem la festa de l'Ascensió, que teòricament s'hauria de celebrar el dijous anterior, perquè el text que llegim que va passar això diu que va passar 40 dies més tard de la resurrecció, i per tant 10 dies abans de Pentecosta. Bé, sigui com sigui, avui celebrem l'Ascensió del Senyor. Curiosament, aquest any que llegim l'Evangeli de Sant Lluc, doncs llegim aquesta mena de xarnera o de pern que fa de pont entre la vida de Jesús i la vida de l'Església, entre l'Evangeli de Sant Lluc i els fets dels apòstols. Com sabeu tots molt bé, tots els llibres van ser escrits per l'evangelista Sant Lluc. I Sant Lluc doncs posa al final del seu Evangeli l'ascensió de Jesús al cel i al començament del seu llibre dels fets dels apòstols l'ascensió de Jesús. De fet, els hem llegit en aquestes misses d'avui al revés, perquè a primera altura hem llegit els fets dels apòstols, que és el començament dels fets, i al final de l'Evangeli hem llegit el final de l'Evangeli de Sant Lluc, que seria l'anterior. Bé, què vol dir l'ascensió? Vol dir dues coses. La primera, Jesús ja no és físicament present en el món, a la terra, ha pujat al cel, però Jesús es fa present a través de la seva església. Nosaltres som el cos de Crist, i per això els apòstols els diu ja no mireu al cel, aneu a la terra, no? Hem d'anar a continuar la missió. Doncs avui és això, l'Evangeli, la bona nova que avui rebem és aquesta. Jesús, assegut a la dreta de Déu, prega per nosaltres, ens dona força i empeny la seva església amb el do del seu esperit a continuar la seva missió avui, ara i aquí.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.